Radio Estel. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Set minuts que passen de les 5 de la tarda i després de la informació que volem fer una estona els dilluns aquí a la caravana de pensar, i de pensar filosòficament, en filosofia, i és per això que cada dilluns tindrem amb nosaltres el Leo Espluga. Leo, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Molt content d'estar aquí.
Deixa'm preguntar-te primer de tot, clar, per la gent que no et conegui, qui és Leo Espluga?
Uf, pregunta complicada, no? Potser, però...
Per un filòsof?
Sí, exacte. Però així, resumidament, bueno, soc de moment un estudiant de filosofia que bàsicament es dedica a penjar contingut relacionat amb filosofia, llibres, poesia, tot el que impliqui al final el món de la literatura i el pensament a tot tipus de xarxes socials, no?
Els que coneixem tot aquest món i pels boomers, ets un tiktoker, eh?
Sí, sí, és l'etiqueta, és una llosa, però alhora un benefici, sí, sí. És...
Quants seguidors tens a la xarxa ara mateix, ho saps o no?
Sí, sí, més aproximadament, eh? A TikTok uns 66.000, 67.000...
Diu així, rondant. Eh? No, per, més o menys, 65.000... Res, 6 Palau Sant Jordis, eh? Res, quasi bé res. I tot plegat parlant de filosofia, que et segueix tota aquesta gent. T'has sorprès?
Sí, i no. És a dir, per una banda, hi ha una sorpresa, sobretot... una sorpresa social de que molta gent no diu, ostres, perquè el meu públic oscil·la entre els 17 i els 28 anys aproximadament, no? Que la gent tan jove s'interessi per qüestions que tenen quasi bé un toc anacrònic, no? És a dir, el pensament, un tema molt parat, doncs sí que sorprèn, però ara jo pensava que si hi havia gent com jo, hi havia altra gent que podia descobrir tots els beneficis que té el pensament, i la veritat és que la resposta ha sigut espectacular, ha sigut molt bona.
Va, comencem un programa com avui, de fet el primer, pensant què és això de pensar filosòficament.
Sí, sí, ho diria una mica preparat, perquè una de les primeres preguntes que sempre sorgeix en relació a la filosofia és la pregunta mateixa de què és la filosofia en si, no? Una pregunta que, evidentment, no puc respondre, i és molt complicada de respondre, i s'ha intentat respondre durant tota la història. Però a mi em sembla molt més interessant, més que què és la filosofia abstractament, sinó que què és pensar filosòficament, que és, al final, la part que té més vida, que té una acció, i que té tota una sèrie de vitalitats, i que és una cosa que sí que ens impacta a tots vitalment, jo crec, no?
Ho podríem definir per fer-ho més proper, als que no pensem filosòficament habitualment. Per què pensem? O són coses diferents?
Per què pensem? No, està molt relacionada la pregunta, no? Sí? Hi ha tot un seguit d'autors que et respondrien coses molt diferents. A mi el que més m'agrada, jo crec que és Ortega y Gasset, que respon que pensem per necessitat. No, és una, ell li diu que és la raó vital, no? I al final és una necessitat a l'estar vius, no? Al ser ruixats al món i sentir-nos algú, d'alguna manera hi ha tota una sèrie de problemes respecte a la identitat i al món que són necessàries de respondre, i d'aquí sorgeixen tota una sèrie de qüestions, de preguntes, de respostes, d'incògnites, que al final és una mica igual si s'acaben responent de manera sòlida o no. Al final l'important és... el propi fet de preguntar-se ja és tota una vida en si mateixa, no?
Entenc que moltes vegades, quan parlem de qualsevol tema, és una mica com allò de qui va inventar el foc, eh? Deixa'm preguntar-te si saps qui és el primer que es va posar a pensar i va dir, això és filosofia.
Aviam, donarem una resposta, deixem-ho clar una mica, estem en un marc occidental. O sigui, clar, no estem parlant de filosofia occidental. Si anem a Cima Orient, tindríem el traductor, Confuci i demés. Bueno. L'únic que no entra potser entre la definició de filosofia està més relacionat amb tot lo espiritual i demés, però aquí podríem dir que el primer en preguntar-se és Tales de Milet. Amb la pregunta, no? Però els més importants potser són els presocràtics, els coneguts Heràclit, Parmènides, Demòcrit, que es pregunten sobretot per l'origen de... com la causa primera, no? Ells ho diuen l'arqué, li diuen l'arqué, i al final es fan una pregunta, fa uns 2.500 anys d'història, per bàsicament què és el ser, no? És una pregunta molt gramatical, al final, no? Perquè això és A, això és B. O sigui, és una pregunta de què és el ser en si, no?
Per tant, què som nosaltres, entenc?
Sí, per definir, de manera implícita o explícita, sí, no? també és veritat que antigament el pensament, sobretot el món hel·lènic, el món grec, està molt relacionat amb una pràctica vital. És a dir, amb una manera d'estar al món, amb una manera d'un aprenentatge, amb la vida bona, amb la vida contemplativa. És més tard que es va deslligant a una cosa més teòrica, no? Però, evidentment, totes aquelles preguntes és què som, no? És a dir, té un impacte. Si Parmenides diu que el canvi no existeix i el ser és i el no ser no és, o Heràclit diu que tot és canvi, evidentment, això té una implicació directa en com estem al món, en com el mirem i, per tant, què som i com ens relacionem.
Tu para'm, si vaig molt, molt de pressa i em dius, home, és que ara fem un salt de, jo què sé,
no, 5.000
anys i em passo. Però això s'ha respost o no?
El que és el ser? O...
El qui som?
Sí, jo crec que sí. De manera, mai és del tot satisfactòria la resposta.
Això és una de les coses... hi ha algú que tingui una resposta que diguis, aquesta és la resposta que val. És a dir, en filosofia, passa com una mica amb les matemàtiques o no?
No.
2 + 2 = 4?
No.
Mai, eh?
T'ha fet tot el contrari.
Vale.
És maco veure com l'origen de la filosofia està lligat a les matemàtiques, amb els pitagòrics, i Plató, al final, tota la seva teoria ve de la idea de les matemàtiques, i el seu somni, al final, la idea del bé de Plató i de la bellesa, és l'1. No? I al final el seu somni és trobar una certesa tal com un 2 + 2 = 4, no? Però el que passa és que no s'arriba a aquesta certesa, no? És gairebé impossible. Però sí que és veritat que és molt maco veure com cada autor i a cada època es va intentant definir aquest ser, al final, no? I una cosa que a mi m'agrada molt de la filosofia, no? que crec que la fa molt especial, que és, al final, a mi sempre m'agrada pensar que la filosofia està mig camí entre la ciència i la poesia.
Ep, bona aquesta.
A vegades toca la poesia, es pot permetre tractar l'art, tot lo vell, la creació, però alhora busca tenir el rigor que té la ciència, no? Llavors, en aquesta relació supertensional, perquè, clar, al final són enemigues, la poesia i la ciència, apareixen definicions que poden involucrar aspectes més irracionals, més sentimentals, més de sensacions de lo que és la vida en si, que potser un terme biològic no et sabria respondre, no?
T'ho pregunto diferent, eh? Ara em deies, això no és com les matemàtiques i no hi ha un pensador que tingui la veritat absoluta, però si jo puc agafar idees de diferents pensadors i llavors arribar a una veritat absoluta?
Aviam, és molt interessant aquesta pregunta.
T'estic embolicant la troca, eh?
No, gens.
Jo ho penso fer cada dilluns, acostuma't.
Em sembla magnífic. La cosa és... Potser el pensador que més s'ha apropat a aquesta idea que tu comentes és Hegel. Hegel se'l coneix per ser el pensador de l'absolut, no? I ell sí que considera que, al final, l'esperit es va desenvolupant i agafant... Al final, qui pensa l'absolut no és una persona, sinó és la història. És la història de l'esperit, no? I al final, a poc, amb cada trosset, Leibniz té un text preciós on parla de que s'ha de llegir tot perquè sempre podem trobar un trosset, una petita relíquia amagada en qualsevol text, i llavors sí que es pot anar conformant una certa idea de totalitat i de pensament. Però, clar, tot sistema és caduc. No pot realment respondre-ho tot. Però sí que podem palpar aquest absolut, jo crec.
Per tant, va, la definició de què és el ser, de qui som, d'alguna manera, què hem vingut a fer aquí, no? Entenc que sí que respon diferent a través del sistema en el que vivim. És a dir, no és el mateix la resposta a aquesta pregunta durant l'època de capitalisme que vivim ara que a l'edat mitjana?
Clar, evidentment no té res a veure. Té absolutament res a veure. És molt interessant veure... Això és un dels... Al final, el descobriment que es fa amb la sociologia, i Marx, i Feuerbach, i tota aquesta gent, al final és veure com el context històric defineix la nostra visió i què és el ser. És a dir, com el nostre context socioeconòmic l'entén, no? Potser el què fer a la vida, no? L'objectiu, avui en dia en un sistema molt tardiocapitalista, postfordista i demés, està molt involucrat per una idea de succés, una idea d'èxit, una idea econòmica, no? D'ascenso social, no? Podríem dir, d'aquesta piràmide social i de pujar cap amunt, no? Potser a una època més de l'edat mitjana, no? El què fer i l'objectiu tindria molt més a veure amb un descobriment interior, amb una pau espiritual, amb un coneixement d'allò diví, amb una experiència molt monàstica i més ascètica, no?, podríem dir. I clar, al final, quan no hagas llegint filosofia, hi ha certa nostàlgia, a mi almenys m'agafa, no, que tampoc cal deixar-se endur per la nostàlgia, però veure com, al final, els objectius vitals tenien un caràcter molt més transcendental o metafísic, no?, que no tenien tant a veure amb les coses materials, sinó amb l'afloriment, no? Al final, l'objectiu de la vida per Aristòtil, ell li diu la eudaimonia, que nosaltres ho traduïm per felicitat, però no acaba de funcionar,
vale,
seria més aviat un afloriment del ser. És a dir, ser virtuós, arribar a explotar la teva potencialitat, no? No una felicitat de caràcter hedonista, no? Més aviat.
De seguida entrem en què diuen tots aquests pensadors al llarg de la història sobre el ser, sobre tot allò que ens estàs explicant abans. Però fem una petita pausa, no publicitària, que ara el nostre tècnic em diu, què dices? No publicitària. Fem una petita pausa de pensar en tot plegat. I jo estic segur que molta gent que ara ens està escoltant pensa, tot plegat, teòricament, està molt bé. Però això, en ple segle XXI, el 2022, de què em serveix?
Vale. Pregunta molt interessant. Seria una crítica molt raonable, no? Al món de la teoria, no? En estar embegut en aquest món, és molt interessant veure com Schopenhauer, potser és dels que més critica tot això, i ell li diu que tots aquests filòsofs metafísics l'únic que han fet és construir castells en l'aire, no? Que tenen una construcció perfecta del sistema i tot això és teòric, però no existeix. És a dir, és pura teoria, no? És una crítica que també faria Nietzsche i tota aquesta gent. Però jo no estic tan d'acord amb ells, no? Al final, crec que aquestes construccions teòriques i aquest, al final, preguntar-se, tenen un impacte directe en la teva vida, almenys en mi, no? És a dir, quan tu estàs constantment llegint sobre què és el món, de quina manera el coneixem, quins sesgos jo tinc, soc just, què és la moral, al final et canvia la teva manera de mirar i d'escoltar, no? És a dir, a nivell teòric, com que et modifica, tu llegeixes... Jo recordo perfectament llegir la crítica de la raó pura, de Kant, una obra descomunal, molt complicada, vaig passar molt malament llegint-la, i a l'acabar de llegir aquella obra, jo no podia processar la informació de la mateixa manera que ho feia abans d'haver-la llegit.
Val.
És a dir, jo veus el món d'una manera diferent i, sobretot, jo crec que et fa més tolerant, potser, o obre la mirada, no? Que tampoc tot és bo, eh? També et pot fer molt mal llegir segons quines coses. O sigui, si tu no estàs en un estat emocional òptim, pot tindre impacte molt negatiu, no? Et pot enfonsar en un pessimisme, o tot el contrari. Lo que te da te lo quita, no? Una mica. Però jo crec que té un impacte molt directe en la manera que estem al món, sobretot.